Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Quins dies tan estranys, oi? A casa i trobant a faltar la nostra gent sense poder desenvolupar una activitat normal? El nostre cos ho nota i sembla que ens demani que en tinguem una miqueta més de cura.
És veritat, per això Laboratoris Maen ha reforçat el seu servei de comandes per telèfon i la compra online a maen.es, perquè encara que no sortis de casa, puguis tenir cura del teu cos amb la parella ideal en complementació natural amb una sola trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial! I que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 i que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments de baixa activitat. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçar-te. Queda't a casa i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens tota la raó. Vaig a tenir cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. A primera hora, amb Joan Trias.
Mirin, a partir de la setmana vinent comença l'anomenada desescalada del confinament a casa nostra, marcada en les quatre fases que ja va presentar l'estat espanyol. En volíem parlar a aquesta hora per saber com estan en tot i com anirà tot, amb el professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. Salvador Massí, molt bon dia i gràcies per ser nosaltres.
Bon dia, com va tot?
Deixi'm preguntar-li primer de tot si aquest pla de quatre fases que ha presentat l'estat espanyol és un bon pla de desconfinament.
En principi té coses bones, té coses més potser difícils de portar a terme. Crec que el principal, punt dèbil que té és aquest calendari de dues setmanes, no?, que hi hem posat. Té bo la flexibilitat, i això suposo que ho veurem ara, quan toca passar la segona fase, ja estem veient, per exemple, a Catalunya hi ha llocs que estan dient que no hauria de passar la segona fase perquè no estem ni molt menys en la situació adequada. En aquest sentit, si es pot permetre doncs, anar desconfinant per zones i progressivament, és una bona idea. El problema és intentar posar presses i intentar fer-ho tot cada dues setmanes, que pot ser que estiguem a punt, pot ser que no estiguem a punt, i sobretot el que cal és saber controlar, o sigui, com podem mesurar que hem superat una fase, que realment no hem adquirit nous contagis i no s'ha començat a descontrolar els casos i tornar a tenir un rebrot. Aquesta és potser la part que s'ha de treballar més, no? Si fem prou tests, si estem controlant prou la situació.
Per tant, ens estem precipitant?
Segons com ho miris, podria ser. Suposo que no ho veurem fins que ens hi trobem i continuem a veure si hi ha un rebrot o no hi ha un rebrot. Evidentment, no podem estar confinats tota la vida, tampoc fa falta, però sí que si s'ha de fer un desconfinament s'ha de fer d'una forma molt raonada i amb molt de seny. Sí. I hem vist algunes escenes aquests dies de gent pel carrer amb tot menys seny. No? Si no ho fem bé, el rebrot serà immediat. I crec que això, el que hauríem de... Per on hauria de passar aquest desconfinament és per explicar una mica millor quines són els objectius d'aquesta fase, perquè encara estem en una pandèmia, el perill que hi ha encara dels rebrots perquè la gent segueixi fent bondat, que és el que s'ha sentit fins ara i ho fem molt bé.
Anem a intentar explicar-ho tot plegat. Ja em suposo que és molt complicat, i més per algú com jo, que com sempre dic, soc de lletres pures, i per tant a mi la ciència sempre m'ha costat una mica. Però vostè em deia, sí que és molt difícil, no?, controlar... El canvi de fase, no només marcar-ho com a data, aquests 15 dies i després canviem de fase i ja està, sinó canviar-ho amb sentit comú. Què és el que ens ha de fer canviar de fase? Com ho podem controlar, això?
La manera ideal seria tenir una idea molt clara del nombre de contagis, que és una xifra que no hem tingut clara mai perquè no estem fent prou tests. I aquesta és la clau que va permetre doncs, països com Corea del Sud controlessin el primer brot d'una forma tan efectiva. Ara que ja portem uns mesos de pandèmia i hem vist altres països i hem vist els primers brots, hem vist com la gent actuava, podem prendre nota del que ha funcionat i del que no ha funcionat. I una de les coses que va funcionar, per exemple, com us deia, a Corea i altres països a Àsia, va ser doncs, començar a aplicar molts tests per trobar els casos, per detectar ràpidament on hi havia persones malaltes, aïllar-los i fer seguiment dels contactes d'aquella persona per aïllar-los també, no?, i fer-los proves. La clau d'això és les proves. Si estem realment capacitats per fer prou proves aquestes que es diuen de la PCR per poder trobar el virus, per veure qui algú, per exemple, que comença a tenir símptomes, si és positiu o no, i llavors començar a buscar, com dèiem, els contactes, etcètera, si podem fer-ho, llavors sí que ens dona una imatge clara que la situació està funcionant. Si veiem que això, que els casos estan pujant, doncs aquí és on hauríem de frenar aquest desconfinament i prendre'ns amb més calma.
Sempre els científics, els entesos en ciències de la salut, durant tota aquesta pandèmia ens anomeneu, no, la importància dels tests. I últimament estem escoltant molt la importància del test, no només del PCR, sinó del serològic, també. No només quina és la diferència, sinó quin aniria millor per controlar aquestes fases de desconfinament.
Cada test fa una cosa diferent i importants són els dos, i idealment el que hauríem de tenir és prou test per fer les dues coses. En aquest moment potser és més important el de la PCR perquè ens permet el que dèiem, detectar casos nous, que és la clau una mica per controlar possibles rebrots, però l'altre també és interessant. El test serològic el que fa és dir-te qui té anticossos contra el virus, per tant, qui en principi és resistent al virus i no es tornarà a infectar, tot i que això s'ha de posar entre moltes cometes perquè encara estem intentant entendre molt bé com funciona aquesta immunitat, perquè hi ha hagut alguns informes de possibles reinfeccions, la qual cosa voldria dir doncs, que la immunitat aquesta que dona el virus potser no és tan bona. Després, alguns d'aquests casos no s'han arribat a confirmar com reinfeccions, per tant, ja et dic que hi ha moltes incògnites en aquests moments sobre la immunitat, però sí que els tests serològics ens permetrien, doncs, en principi, el que s'havia de parlar, no?, de donar carnet immunològic, és a dir, buscar, dir qui en principi pot ser resistent al virus i qui no, si més no, tenir una imatge de quin percentatge de la població ha adquirit aquesta immunitat. Clar, això és molt complicat de fer sense molts, molts tests, i un dels problemes que tenen aquests tests és que no són gaire bons, o sigui, tenen bastants percentatges d'errors, a diferència de la PCR, que és bastant exacta. Els tests serològics ràpids, que són aquests bastonets que es posen, surt la ratlleta per si tens anticòs, aquests, depèn de quins fabricants o quins tipus, o depèn de com, aquests tests no surten prou exactes, no són prou bons. En qual cosa, potser en aquests moments potser seria més fàcil, millor o més interessant concentrar-se en el de la PCR.
Ara ens explicava també, si ho he entès, que per controlar totes les fases o per tenir sota control aquesta pandèmia i aquesta crisi sanitària, seria bo detectar no només el pacient nou, sinó els contactes, saber d'on li ha vingut el virus, etcètera, etcètera, i tot plegat es fa amb test. Esclar, la meva pregunta és, clar, això amb 5 persones infectades, per exemple, jo entenc que es pogués fer. Avui les noves dades, per exemple, només a Catalunya estem parlant de més de 1.000 persones. Això es pot continuar fent amb 1.000 persones?
Això és molt bona pregunta. Som capaços de mesurar tots els casos que necessitem, de fer tots els tests que necessitem? No sé, aquesta és la pregunta i aquesta és la clau per veure si podem desescalar de la manera que el govern ho està planificant. Jo que he vist que el Regne Unit, i aquí el que estem fent, doncs, han muntat uns centres de diagnòstic massius, en els quals han agafat doncs, totes les màquines de PCR i els laboratoris, els han posat en una mena de magatzems, que han agafat, doncs s'estan fent torns de científics voluntaris, perquè de fet els científics, la majoria de nosaltres ara tenim els laboratoris tancats i molta gent s'ha presentat voluntària per fer PCRs. PCRs és una cosa que més o menys tothom sap fer i el que estem veient doncs, és que ara estan a porta, si no m'equivoco, al Regne Unit i deien portant al voltant de 2 milions de proves de PCR fetes i tenen una capacitat de fer al voltant de 150.000, entre 100 i 200.000 tests al dia. No sé si Espanya està a prop d'aquestes xifres, però si pot ser una cosa així, si pot ser realment fer al voltant de tantes proves al dia i tants milions de proves al final de la setmana, doncs llavors sí que també pots tenir una manera de controlar aquests rebrots. Si no, és més complicat.
A part dels testos, anem a missatges clars. Quin ha de ser el comportament de la ciutadania malgrat la desescalada? Pot haver una fase de relaxament, com s'està dient, o no?
El que hem de vigilar és això, que aquest relaxament no sigui massa relaxat. Sí que és cert que estem relaxant-nos una mica i ja està bé, ja deia que no podem estar confinats tota la vida, però hem d'entendre què vol dir sortir de casa. Sortir de casa no vol dir fer vida normal i ja està tot normal, anem als bars, anem a veure els amics, anem a passejar. Sortir de casa vol dir que el virus està fora encara i que es contagia de la mateixa manera que abans. Si toques una superfície que està contaminada, doncs i et toques la cara després, et passarà el virus. Llavors, la distància entre persones segueix sent molt important, mantenir sempre que es pugui aquests 2 metres, portar mascaretes a tothom per evitar doncs, això que contaminarà la superfície, sobretot, vigilar molt bé el que toques, rentar-te molt les mans, tot això no ha canviat i potser no s'està explicant prou que quan sortim a fer el passeig que podem fer, ho hem de fer d'una forma molt raonada i d'una forma seguint les mateixes mesures i el mateix sentit comú. Si fem així, les fases sí que es podran anar superant amb més o menys rapidesa, però si relaxem, com hem vist algunes imatges d'aquestes dues últimes setmanes que hi ha alguna gent potser que no s'hi està esforçant prou, llavors el rebrot serà que era segur.
Ens haurem d'habituar a l'ús de mascareta encara durant molt de temps? O preguntat d'una altra manera, quina ha de ser aquesta nova normalitat?
No m'acaba d'agradar aquest concepte que ens ven el govern de nova normalitat.
Home, espanta una mica, quan et diuen nova normalitat.
Sí, però llavors implica també, sembla que hagi de ser ja, primera, permanent. Quan dius nova normalitat vol dir que això serà així per sempre. I segona, que és normal, que tampoc és normal. Jo crec que segueixen estant en un estat excepcional i que s'acabarà acabant, evidentment, un moment o l'altre, no això no pot durar per sempre. Portar mascareta, sí, suposo que encara ho seguiran recomanant una bona temporada, perquè és, tot i no ser potser la recomanació més important per protegir-nos, sí que sembla que ajuda una mica. Ja sabeu que hi ha hagut molta discussió entre científics de si calia o no calia portar mascareta, ara ja sembla que hi ha una mica de consens de que poc o molt alguna cosa protegeix si la porta molta gent, si realment la porta gairebé tothom. Per tant, suposo que és molt possible que segueixin recomanant portant mascaretes durant uns mesos, si més no. Perquè, ja, com us deia, aquesta normalitat que no és normalitat durarà doncs, una bona temporada, probablement fins que tinguem una vacuna que ens protegeixi de veritat.
Portem gairebé 3 mesos amb aquest Covid-19 a casa nostra i tots ens hem habituat a viure amb ell, però no sé si tenim la falsa idea de que ja sabem què és. Per tant, deixi'm preguntar-li si ja es coneix ben bé què és el Covid-19, què és aquest coronavirus, o si encara segueix sent molt desconegut, no només el virus, sinó el seu patró, com funciona.
És una bona pregunta perquè la resposta és sí i no. Sí, el coneixem bé, el coneixem moltes coses, hem analitzat el seu genoma, sabem exactament tots els gens com són, les proteïnes que té, l'estructura la coneixem perfectament. El que no sabem o no podem predir és com evolucionarà, no sé exactament com es comportarà. Per començar, no sabem, per exemple, ni per què és tan mortal. No sé, s'està dient, al principi deia que causava una pneumònia molt forta, després s'ha vist que és un virus que és capaç d'anar a altres òrgans, afecta el cervell, afecta altres llocs. Ahir mateix sortia un article que diu que part de la important de la mortalitat ve perquè es formen aquests coàguls de la sang, perquè també va als vasos sanguinis, És una suma de diversos factors que possiblement són els que fan aquest virus que sigui tan perillós i encara no els coneixem, no els entenem tots. No? Entenem com, en teoria, funciona aquest virus, però no entenem exactament totes les seves conseqüències ni què passarà a partir d'ara. O sigui, no sabem si aquest virus realment es quedarà així estable, que sembla que sí, que no és un virus que no canvia gaire, i si, o si canviarà després, aquí al cap dos mesos serà, té algunes diferències, o si es convertirà en un virus d'aquests estacionals que torna cada tardor, o si seguirà pujant. Són coses que no les anem descobrint a poc, i de fet cada setmana les dades canvien, i el que us dic avui serà la setmana que ve quan tinguem els estudis que ens diguin coses diferents.
Com a professor de ciències de la salut i especialista, evidentment, en la matèria, és normal que tots els, o gairebé tots els països que han rebut el cop del coronavirus, que en són molts, hagin actuat tard precisament perquè és una cosa nova?
Sí, crec que el sector és comprensible, no? O sigui, evidentment ens trobem en una situació que no havíem vist abans, un virus totalment nou que no havíem vist abans, per tant, s'entén doncs, que els dels polítics que han de prendre decisions dubtessin o no tinguessin les idees clares. Crec que això, el problema és que això es podria haver predit una mica, o si més no, preparat una mica millor per aquesta circumstància, no? Ja fa molt de temps que els experts que l'OMS està avisant que una pandèmia així és possible i que la possibilitat que surti un virus nou i faci una cosa així existeix i, per tant, ens hem de preparar. Si haguéssim tingut un pla una mica més clar i haguéssim definit què s'ha de fer en una situació així o com s'ha de comportar un país, com s'ha de fer, per exemple, si com s'ha de dissenyar un sistema de resposta per mesurar tests, quina importància dels tests, la importància de l'aïllament o del confinament, tot això es podria haver preparat millor abans i haguéssim estalviat doncs, aquestes primeres setmanes que veies en molts països doncs, que estaven dubtant exactament com reaccionar. Però el problema d'això és que ha fet doncs, que la corba de contagis pugui més ràpida i això implica doncs, un número més alt de morts que potser ens podríem haver estalviat.
Com s'ha dit, per arreu del món, milers d'investigadors estan intentant trobar no només un tractament, sinó una vacuna contra aquest nou coronavirus. Sense anar més lluny a casa nostra, l'equip d'Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet doncs estan durant fa ja setmanes intentant trobar aquesta manera de fer-hi front al coronavirus. Però li volia parlar d'una cosa que se n'ha parlat molt i no sabem ben bé si és que està funcionant, si no està funcionant, si encara s'està provant, com és el Remdesivir.
S'està provant encara. O sigui, és un dels molts fàrmacs que en aquest moment s'està estudiant. Va haver-hi un primer estudi que va sortir, si no m'equivoco, de la Xina i creia que els resultats eren poc positius, que no feia massa cosa. Immediatament, al cap d'unes setmanes, va sortir un article de fet, va ser la mateixa companyia que fabrica el Remdesivir que va fer una nota de premsa dient que el seu estudi demostrava que sí, que tenia un efecte positiu, però aquestes dades, si no m'equivoco, encara no s'han publicat, encara no s'han vist. Per tant, en aquests moments no es pot dir ni sí ni no. Uns diuen que sí, altres diuen que no. Haurem de veure cap on va això i si és aquest fàrmac o algun dels molts altres que s'estan estudiant el que té algun efecte positiu. Jo crec que alguna cosa trobarem que pugui tenir efecte, però també és molt possible que no hi hagi cap fàrmac màgic. O sigui, si pensem en les infeccions per bacteris, normalment tenim antibiòtics que la controlen molt bé. No? Els virus van diferent. Els virus no es tracten amb antibiòtics, es tracten amb antivirals que normalment no són tan efectius com això, com podrien ser els antibiòtics i no tenen tanta capacitat de frenar la malaltia. Poden millorar-la, poden aturar-la, però normalment no la eliminen del tot. Potser anem una mica cap aquí, anem cap a trobar algun d'aquests fàrmacs que ens permeti doncs, almenys reduir la mortalitat o fer que els casos més greus no siguin tan greus.
Per cert, senyor Massip, que em deia vostè que viu al Regne Unit, per tant, quina és la situació que s'està vivint ara mateix al Regne Unit?
No és especialment bona perquè aquí el control de la corba de contagis ha sigut potser menys efectiu que a casa nostra, sobretot perquè el confinament no s'ha fet tan bé. No tan bé, o no tan seriosament, si més no. Però des del principi ens han deixat sortir a passejar i hi ha més llibertat, no estem totalment tancats a casa, i això ha vist doncs, que l'aplanament aquest com els de la corba no ha sigut tan dràstic com els països que ho han fet d'una manera més seriosa. Tenim els camps, el nombre de casos està pujant, i és el país d'Europa i hi ha més morts, tot i que per població encara està per davant, sembla Bèlgica i Espanya, però demostra doncs, que no ho han controlat massa bé la malaltia. Sembla que ara el govern estarà més seriós, està posant mesures més serioses, però al principi, com us deia, va ser un dels països doncs, que potser va adoptar més a l'hora de començar a aplicar mesures, i ja veurem cap on anirà. De moment no han anunciat desconfinament, diuen que hem de seguir així una bona temporada i a veure què passarà.
Salvador Masip, professor d'Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Una abraçada molt gran.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
I nosaltres, que continuem amb més bona música, ho fem amb un clàssic de clàssics. Don't go breaking my heart, no trenquis el meu cor.
Thank you. Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Mentre els nostres herois assistencials salven vides, els herois de la recerca són també claus. Ara i durant les pròximes setmanes per trobar solucions de present i de futur en la lluita contra el coronavirus. Entra a recercacoronavirus.vallhebron.com i suma't a l'investigació de la Covid-19 a Vall d'Hebron. Junts ho farem possible.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs vinga, aquesta hora que hem de saludar la Berta Sacanell, qui ens porta les activitats, això sí, online, per fer sense sortir de casa a la seva agenda.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Us proposem els diàlegs organitzats per la Pastoral Blanquerna. Avui dijous a les 5 de la tarda, Òscar Mateos ens parlarà sobre com pot ser el món després del Covid-19. No et perdis aquests diàlegs que ofereixen assessorament gratuït. Entra al web blanquerna.edu i a l'apartat de notícies podràs accedir a l'enllaç per assistir als diàlegs. I també més coses. Avui us portem propostes culturals. Us recomanem que feu una visita virtual per la Casa Museu de Frida Kahlo. El museu ofereix un recorregut virtual de 360 graus per poder passejar-vos per la famosa Casa Azul de Frida Kahlo, veure les obres de la galeria i descobrir com era la casa de l'artista. Entra al web museufridakahlo.org i gaudeix de la visita. I per seguir amb la cultura, et proposem també que visitis virtualment l'exposició del pintor català Modest Urgell. Estarà disponible fins al 24 de maig al Museu d'Art de Girona. Entra al web museuart.com i fes un recorregut virtual per aquesta exposició del magnífic pintor català. I més coses. Per demà divendres, a 8 de maig, s'estrena online la pel·lícula Wojtyla, que tracta la investigació que va destapar el pla per envenenar el papa Joan Pau II, una pel·lícula del director José María Zabala. Per poder gaudir de l'estrena, cal apuntar-se, però, al web wojtyla.es. I ja per acabar, us recordem que a les 7 de la tarda podeu assistir des de casa a la novena en honor a les copatrones de la ciutat de Tàrrega, la Mare de Déu de l'Alba i les Santes Espines. Recordeu que la podeu veure pel canal del YouTube de la parròquia de Tàrrega.
Vinga, pocs minuts per arribar a les 10 del matí i abans d'arribar-hi sapigueu que a partir de les 10 arriba 50 amb Sergi Mas. Avui Sergi Mas conversarà amb la periodista Lorena Vázquez. No us ho perdeu, que val molt i molt la pena. A partir de les 11, oh Déu meu, amb Miquel Murga. Avui es troben a la recerca dels 10 millors animals que són millors com a mascotes. A 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Sapigueu que també podeu entrar en directe per rebre els consells dels doctors que sempre ens acompanyen. Com fer-ho? Senzill, senzill, senzill. Només ens has de trucar a partir d'ara mateix al 93 409 2770. A les 6 de la tarda, el mirador de l'actualitat amb aquest format adaptat al confinament. Això sí, avui amb el bisbe Antoni Vedell. No us ho perdeu tampoc. A un quart de 8 del vespre, la missa des de la catedral, com cada dia. I a les 8, plusvàlua, l'activitat econòmica de la mà del CES. Ara sí, a partir de les 10 del matí, Mercè Raga, que ens porta tota la informació actualitzada. Nosaltres hi tornem demà amb Jordi Carretero a les Vies del So, amb David García a la producció, juntament amb Ferran Capdevila, a la redacció Berta Sacanell, Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga. Com sempre, ha estat un plaer. Demà hi tornem. Que passeu tots un molt bon dia. Adéu-siau.